Estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Perdó, benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada forta per tothom. Com porteu el dia? Com porteu el dilluns? El dilluns és aquell dia que moltes persones odien, tenen una mini-depre el diumenge perquè treballen el dilluns. Atenció, eh? I això que et diuen, diumenge és festa, però habitualment, no per tots, perquè algú treballa, però habitualment per la gran majoria diumenge no es treballa, no? I ja estan pensant, ostres, tinc una mini-depre perquè dilluns he de treballar. Bé, és el dia que ens toca. És una qüestió que el nostre cervell està de festa i està pensant en que demà ha d'anar a treballar. Pff, calma. Sabeu què passa? Que el cap sap fer les coses bé, habitualment. Però a vegades té unes errades, té uns inputs que ens posen una mica en la cuneta. Per exemple, moltes persones... tenen una mini-ansietat perquè han de començar a treballar del dilluns. No vull frivolitzar amb aquests petits tocs d'ansietat. L'ansietat és una qüestió difícil de controlar, però que té un origen, en principi, l'ansietat és un mecanisme de defensa, no? Quan el cervell detecta un perill, doncs quan passa doncs, ens dona aquesta ansietat com a mesura de protecció. Això quan hi ha un perill real, quan hi ha una cosa de debò, una cosa real, doncs bé, és una reacció correcta. Però quan no hi ha un perill real i tenim aquests atacs d'ansietat, doncs aquí és quan tenim un problema. Aquí és quan la qüestió comença a bé, necessito que algú m'ajudi, eh? És aquella sensació de nerviosisme, l'agitació, tensió, aquesta sensació de perill imminent, de pànic, catàstrofe, que sembla que sigui el teu darrer dia de la vida, sembla que vagis a morir immediatament, un augment del ritme cardíac, una respiració accelerada, sudoració, tremolós, una sensació de debilitat, de cansanci, i hi hauríem més elements de l'ansietat, eh? Clar, per què ve tot això? D'on surt l'ansietat? L'estrès, estil de vida, genètica, addiccions, poca vida social, experiències traumàtiques... Bé, i com hem de reaccionar davant de tot això? El problema és com reaccionem davant de l'ansietat, insisteixo, que dona la sensació que et vagis a morir immediatament. Doncs parlem d'això i li preguntem aquesta... Li traslladem tot això a Carol Palma, que és psicòloga al Consorci Sanitari del Maresme i professora de Blanquerna i vocal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Carol, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carol. Es pot evitar un atac d'ansietat?
Home, quan la primera vegada que succeeix, normalment la gent, com és la primera vegada, no sap el que és i, per tant, li sembla que és l'últim dia de la seva vida, no? Però quan ja coneix el que és, ja comencem a detectar precoçment alguns dels signes d'aquest atac d'ansietat i amb un bon entrenament es podria fins i tot baixar la intensitat i prevenir-ho.
Per què passen? Per què hi ha un trastorn d'ansietat? Per què tenim un atac d'ansietat?
Normalment l'ansietat és una reacció normal i s'acceleren una mica tots els mecanismes perquè el cos percep que hi ha un perill. Quan el perill és real i l'atac d'ansietat ve després, és normal, perquè d'alguna manera...
És una reacció a un perill real.
És una reacció, clar, per evitar, per fugir, per enfrontar, pel que sigui, no? El problema ve quan el cervell representa que hi ha un perill quan no n'hi ha. Però està representant perills o motxilles de perills que significa d'una manera doncs, diferent, no?
D'acord.
I per tant, aquí sí que el cos et dona un semàfor vermell de que estàs en perill i t'avisa quan no caldria avisar-nos, no? I així, bueno, així es produeix el primer atac d'ansietat, i després la persona el que li passa és que anticipa que li pot passar, fa conductes de seguretat o d'evitació i comença a percebre perills on no n'hi ha, al carrer, a les cues, a l'autobús, a qualsevol, associa llocs de seguretat i llocs de perill.
D'acord, entenc.
O situacions. I a partir d'aquí, doncs, comencen a haver-hi atacs d'ansietat en llocs on la persona en principi hauria d'estar tranquil·la.
Dóna la sensació, Carol, que això està molt relacionat amb l'estrès modern, amb aquesta vida de bojos que portem del todo para ayer.
Bueno, hi ha molts estímuls perillosos, no? Des de les creences socials, des del projecte de cadascú, i totes aquestes situacions són un enfronta cada dia. Les presses, no? I la necessitat una mica de, doncs, de rendir, de complir, de ser eficaç, de ser bo en tot... Sí, això...
Aquesta pressió això... no pot ser bona, mai pot ser bona, aquestes pressions. Mai. Escolta'm, Carol, va, anem a la primera vegada que et passa i la resta, en tot cas. Com hem d'actuar davant d'un atac d'ansietat?
Bueno, una de les consignes que donem és estar al costat de la persona que té ansietat. Si podem retirar-la d'un... Si està en un lloc on hi ha molts estímuls, a retirar-la a un lloc on hi hagi menys estímuls, intentar acompanyar-la que controli o que baixi el ritme de la respiració, que respiri lent, no profund. I a partir de la respiració, que siguem molt previsibles per a aquella persona, que miri els ulls, que contegi amb tu el ritme de la respiració, intentant que no faci una hiperventilació, que sí que és el que donarà més símptomes fisiològics i, per tant, més por. Més ansietat.
D'acord.
No? Una mica és això. El més important és això.
Segueix.
Després, si hi ha algun símptoma una mica diferent, no? Taquicàrdia, despersonalització, sensació d'estranyesa, doncs portar la persona a que entengui que aquestes sensacions, quan està amb un pic molt intens d'ansietat, són normals. Això ja tranquil·litza.
D'acord. I dura molt un atac d'ansietat o no?
Home, pot durar minuts, que se't fan eterns.
És tota una vida. Davant d'una situació així, suposo que això ha de ser... No he tingut mai cap... Jo tocaré fusta perquè no m'ha passat mai, però ha de ser terrorífica aquells minuts.
Mira, són minuts que semblen que és el final de la teva vida i després la descàrrega energètica de la persona dura potser tot el dia, d'estar forcant-lo. Sí, que hi ha molta acceleració de totes les neurotransmissors, hormones... i de tot, no? Hi ha una descàrrega energètica molt forta.
Llavors, aquesta seria l'actuació principal i entendre com funciona tot això. Suposo que tot comença, Carol, ja per acabar, per fer una petita conclusió, per conèixer a un mateix, no?, en un principi, per detectar-ho en un principi, quan saber parar, quan saber calmar-nos. Suposo que tot comença per aquí.
Això és bàsic, això és bàsic. Detectar quins són els teus perills mentals més que reals, no?, per poder gestionar cognitivament, com a mínim, abans de que això doni una senyal d'alarma.
Doncs Carol Palma, psicòloga al Consorci Sanitari del Maresme i professora de la Blanquerna, i a més vocal del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Escolta'm, gràcies per aquesta xerra, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
De res, encantada. Moltes gràcies.
A tu per estar aquí amb nosaltres. És un bon què, tot això, un bon consell. Són d'aquests trastorns que contemporanis que ens matxaquen la vida i que segurament ve amb tota la modernitat que lluïm tots. Igual, possiblement, hauríem de prendre la vida amb un punt més de calma. Igual part d'aquests atacs d'ansietat també es calmarien. No tots, perquè és multifactorial. Bé, de seguida parlarem de xarxes socials. Com o no, que sorpresa. I és que són una font d'històries. Mireu, Albània, país europeu de tradició no gaire democràtica, doncs ha decidit prohibir TikTok al seu territori. Bé, entre vosaltres i jo sabem que això és posar portes al camp, perquè si algú des d'Albània vol entrar a TikTok, ho pot fer tranquil·lament, perquè hi ha maneres d'esquivar-ho i fàcils. Bé, el cas és que Albània ha prohibit TikTok al seu territori. Per què ho fa? Ho fa perquè diu que aquesta xarxa social és nociva pels joves. Nociva pels joves. Per això ho prohibeix. Clar, aquí darrere hi han d'altres coses. D'aquí ens desprenen unes quantes preguntes. La primera, podria passar aquí? Bé, segurament no. Però realment és tan nociva pels joves? Què hi ha darrere de tot això? I sobretot, insisteixo, encara que no, aquí podria posar-se límits a TikTok? De seguida en parlem de tot això. Aquí hi ha Herrera, COPE, Catalunya i Andorra, i abans parlarem d'economia. Parlarem de la llei de segona oportunitat. De seguida aquí a Herrera, COPE, Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Aquest estiu, apunta't als camps tecnològics d'intel·ligència artificial i drons del Periódico, la Universitat Politècnica de Catalunya i Fundesplai per joves de 12 a 17 anys. 6 dies on faràs tallers amb investigadores i investigadors. Visitaràs laboratoris, faràs sortides a la platja. Vela. Més informació a estiudecolònies.elperiódico.cat.
Momentos amb Luis Rodríguez.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad, y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad, que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres demás, abogada, ¿no? Spain.
Eso
tú
es.
Tú eres abogada Spain.
Pues
en si abogada... la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Hace años,
además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y sí, no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone, nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra, ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariadna López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariadna López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Albània prohibeix TikTok. Pot passar aquí? De fet, ho ha prohibit pensant o argumentant, que bé, s'ha de saber, perquè tampoc és un exemple de transparència, que és nociu pels joves. Bé, bueno, aquí entrarem en un debat força interessant sobre aquest tema i com poner puertas al campo, perquè ja m'explicareu. De totes maneres, és ben clar que si un des d'Albània ara mateix diu no, però jo que no sé què en TikTok, ho pot fer tranquil·lament, sense problema. No té cap problema. Bé, però parlem de tot això perquè hi ha més que rascar darrere d'aquestes prohibicions absurdes. Parlem amb el senyor Ferran Lalueza, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, per preguntar-li tot això. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Ferran. Ostres, un país prohibeix TikTok. No és la primera vegada que ho amenaça, perquè els Estats Units ja ho havia plantejat amb altres motius.
Efectivament, Albània, que és un país europeu i que per tant ens queda més a prop, ha prohibit TikTok, ja no és accessible pels usuaris d'aquell país, i és una cosa que ens pot sorprendre, perquè com molt bé deies a la introducció, al final les xarxes socials són eines de les quals es pot fer un ús més adequat o menys, i òbviament s'ha de controlar, s'ha de regular i s'ha de conscienciar i educar els més joves, però clar, una prohibició sembla una mesura molt radical. És cert que hi ha el precedent aquest dels Estats Units que al·legant motius de seguretat nacional pel fet que consideren que TikTok pot ser un cavall de Troia per espiar els ciutadans i fins i tot els funcionaris dels Estats Units, doncs també fa temps que està jugant amb la idea de prohibir-lo. No? En el primer mandat, Donald Trump va ser molt, molt contundent amb això, però no hi va ser a temps, i ara en aquest segon sembla que s'ho està prenent amb més calma, però la idea està també sobre la taula.
Però és molta paranoia aquí, no, Ferran? Tant en un costat com un altre. Albània, perquè crec que és una mesura dictatorial, directament, ho tanquem i punt, i els Estats Units tres coses del mateix. Aquí veig un punt de paranoia important, no?
Hi ha un fet que és que TikTok, que és la primera xarxa social no occidental, això és dir, no dels Estats Units, que ha fet fortuna a tot el món. I tot i que les xarxes nord-americanes no han destacat precisament per la seva cura amb les dades personals dels usuaris... Sinó
quantes denúncies té Facebook? Quantes denúncies té Facebook precisament per això, aquí a Europa? Té un munt.
Denúncies, multes, escàndols... Sí, acumulen un historial molt, molt sucós. Malgrat això, jo crec que hi ha certa mirada eurocèntrica o occidentalcèntrica que ens fa pensar que del que ve d'Àsia ha de ser menys segur, menys problemàtic, amb menys respecte pels drets dels usuaris, etc. I no estic defensant TikTok, no estic dient que ho facin de manera impecable, perquè també ha tingut les seves històries, però no crec que des d'Occident puguem donar lliçons morals en aquest aspecte als altres països.
Bé, evidentment no hi ha ombra de que es pugui fer ni tan sols una sospita, però això podria passar a la resta a algun país europeu que es prohibeixin xarxes socials com TikTok?
Podria, el que passa que és certament complicat per diferents motius, no? Jo crec que primer tindria un cost d'imatge pel govern que prengués una decisió d'aquest tipus molt, molt dur d'assumir, perquè entre altres coses suprimir una xarxa social vol dir que tota l'activitat que s'hi fa doncs queda absolutament oculta i, per tant, això podria suposar una amenaça a la llibertat d'expressió. Des del punt de vista econòmic, no oblidem també que, a part dels tiktokers i les tiktokers que s'hi guanyen la vida, que ja comencen a ser un nombre considerable de persones, hi ha molts negocis que utilitzen TikTok com a principal porta de promoció per donar-se a conèixer, per facilitar informació sobre els seus productes i serveis, etc. I per tant, que d'un dia per l'altre no poguessin comptar amb aquesta plataforma de visibilitat, òbviament els causaria un perjudici econòmic que probablement voldrien rescabalar, doncs, demanant explicacions a qui hagi pres la decisió, i no només explicacions, sinó també algun tipus de compensació econòmica. I després hi hauria, jo crec, encara un tema, si vols, més tècnic, però és que al final prohibir... Les xarxes socials, per definició, són plataformes globals que poden accedir-s'hi des de tot el món i tothom pot compartir continguts des d'arreu. Clar, intentar, des d'un punt de vista tècnic, fer una apagada general que afecti només un país tindria també la seva complexitat i segurament per a les persones més motivades no seria tan difícil de burlar.
No, bàsicament impossible. Podria burlar-lo immediatament. Vull dir, és una qüestió... posar-hi portes al cap, com es diu habitualment davant d'aquestes coses. Bé, la següent pregunta que et faig i dubte és, clar, no entrarem en si perquè és nociu, seria un aspecte més psicològic que no que passa altra cosa, però sí des del punt de vista informatiu. Perquè els joves tenen una tendència a informar-se a través de xarxes socials, com TikTok. No sé fins a quin punt la nocivitat d'això i que diu el govern albanès ve per aquí, per unes informacions que no es poden controlar.
Aquest seria un dels elements que dona perillositat a TikTok i altres xarxes socials. No és l'únic, però certament és important, perquè al final, amb la informació que rebem, ens formem la nostra opinió i formem, jo diria, fins i tot la nostra cosmovisió, la manera d'entendre el món que ens envolta, no? I, per tant, si aquesta concepció, en comptes de basar-se en fets reals, es basa en biaixos, en enganys, en falsedats, doncs, òbviament, ens està perjudicant perquè, al final, no som conscients de realment en quin món vivim i segurament no l'encertarem quan prenem decisions i probablement, fins i tot, podem anar en contra dels nostres propis interessos. Per tant, aquí hi ha un element que és perillós i és cert, no? I el que tu apuntaves també és molt cert, i és el fet que els més joves s'informen bàsicament a través de les xarxes socials, cosa que en alguns aspectes doncs, ja està bé, perquè els mitjans de comunicació doncs, també poden vehicular contingut a través d'aquestes xarxes socials, i més enllà dels mitjans de comunicació, qualsevol de nosaltres pot compartir informació i fer-la arribar a les persones que puguin tenir interès en aquella temàtica, però, òbviament, aquesta democratització del sistema informatiu i comunicatiu, que d'entrada està molt bé, comporta el risc que aquelles persones que ens volen manipular utilitzen també, i a més cada vegada ho faran més encert, aquestes plataformes per difondre informació que no té cap base factual, que és bàsicament desinformació, informació que no és certa i que a més té la voluntat de perjudicar-nos i manipular-nos.
Doncs, senyor Ferran de Lueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Ha estat un plaer, com sempre, parlar amb vosaltres.
Doncs imagineu, aquest és el què, eh? Aquest és el què que tenim. Què fem amb tot això? I, sobretot, la qüestió no és prohibir, la qüestió és educar, com sempre. És educar. Bé, doncs, davant tots els problemes que podeu estar tenint, igual esteu sense llum, igual ara mateix no es funciona absolutament res, ni WhatsApp, ni telèfons, cauen els repetidors. Davant de tot això, ara sí que seria complicat connectar-te al TikTok. Ara exactament sí. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió que segurament us agrada moltíssim i com a mínim és curiosa. Mireu, recordeu quan érem petits que teníeu allò del Juegos Reunidos Hyper? Us en recordeu del Juegos Reunidos Hyper? Que entre altres jocs dins del Juegos Reunidos Hyper hi havia un joc que era el Backgammon? Us recordeu això? Doncs ara... Bé, el Backgammon és un d'aquests jocs antics, però molt, molt, molt antics. Doncs ara arriba el primer campionat internacional de Backgammon, Ciutat de Barcelona. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600 99 13 14.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu...
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. Yo me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves.
Els historiadors, arqueòlegs i demés no acaben de posar-se del tot d'acord, però sembla que tots coincideixen en que aquest joc, del que parlarem ara, va començar a... té els seus orígens a Mesopotàmia, fa 5.000 anys. Això és l'actual Iraq. 5.000 anys. Es creu que va ser introduït a la península Ibèrica pels romans i, a més, és un dels jocs més populars, doncs, a Turquia, a Grècia, a Israel, a Egipte, a Iraq, a Iran. Parlo del backgammon. El backgammon és aquell joc que moltes vegades, que si sou joves vamos, ni us suena, però si teniu certa edat, sí, ja us sona què és el backgammon. Una altra cosa és que heu jugat al backgammon o no. De fet, aquells que de petits vam tenir un juego Reunidos Hyper, doncs un dels jocs que hi havia dins d'aquestes caixes de los juegos Reunidos Hyper era precisament aquest, el backgammon. Ara, des de fa res, doncs s'ha posat en marxa una federació, la federació de backgammon, el club de backgammon de Barcelona, i aquest, porta un any, més o menys, i aquest ja ha organitzat el primer torneig internacional de backgammon Ciutat de Barcelona. Però és difícil jugar a backgammon? O no és difícil? No, difícil no és. S'aprèn ràpid? Com funciona? Quina estratègia? Ostres, quina rapidesa per muntar un torneig internacional. En parlem amb el senyor Ricardo Robert, que és president del Club de Backgammon de Barcelona. Ricardo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo havia posat 5.000 anys. M'he passat o com va el tema? No sé si tu estàs més informat que jo de tot això.
No, això és força complexa i el que dius tu ja arriba a un punt que... Però bueno, que té molts anys i diuen que és molt més antic que l'escac, sí, això sí que és cert.
No, sembla que tots els experts sí que estan d'acord amb això, que és possiblement un dels més antics, eh? Sí. Backgammon, els joves ja saben què és el backgammon o no?
No. Els joves, bueno, vull dir-te, va haver-hi un boom als anys 90 a nivell mundial, sobretot als Estats Units, i van venir els jocs online, això va desaparèixer amb el pòquer. És un joc que, diguem, pel seu disseny, té una facilitat molt gran de fer apostes, no? Aunque no és un joc d'apostes, però sí que, com té els daus, la part d'aquesta component de sort, doncs va. I, bueno, quan va venir el tema online, això... Ara s'està recuperant amb força a nivell mundial. Hi ha uns països que és el joc, diguem, el joc nacional, com pot ser Turquia, Israel, Grècia, tots països de l'àmbit mediterrani. I, bueno, els que diuen que eren els millors jugadors del món, perquè era de la seva zona on es va crear, són els kurds. Els kurds.
Els kurds?
Sí. Aquests van dir per allà, pel seu país, que són els millors jugadors del món. Bueno, realment, ara n'hi ha jugadors per tot arreu, vull dir, i els líders a nivell mundial dels campionats del món... Pues depèn del país, eh? Vull dir, cada any hi ha un. Però, bueno,
el que és bo, és bo. Mira,
el que és bo, és bo, correcte.
Segurament a Anglaterra s'ha inventat el futbol i Messi és el millor del món. Vull dir, és una qüestió que hi és a sentir. Vull dir, són coses així. Però bé, anem a la base. ¿Cómo es jugar al backgammon? Porque los que tenemos cierta edad y nos van regalar unos Juegos Reunidos Hyper, un de los juegos que venía al Juegos Reunidos Hyper era el backgammon, que no vaig acabar mai d'entendre exactamente. ¿Cómo es jugar? ¿Es para dos jugadores, això segur? Y a partir de aquí, ¿cómo es jugar?
Diguem, el taulell i les fitxes, que li diuen dames o pedres, o bueno, té diferents noms, és un parxís. Per simplificar, és un parxís més simple que el parxís en quant a normes. Bàsicament és treure les teves peces, posar-les a casa teva i de casa teva treure-les fora del taulell. Vull dir, bàsicament és exactament la mateixa filosofia del parxís per al que no ha jugat mai, no? Però és un joc molt maleït, molt maleït. Diuen que és el més cruel dels jocs, perquè els daus t'obliguen a fer coses que no faries mai tu, sapiguent, saps o no? Vull dir, és posar-hi, és molt, molt, molt divertit en aquest sentit.
És a dir, que hi ha un factor sort també important aquí.
Sí. El que li fa que sigui un joc molt, molt, molt atractiu és el factor sort, perquè és un aprenentatge com la vida mateixa.
És complicat d'aprendre, o no?
No, es pot aprendre en 10 minuts. Vull dir, nosaltres el que fem quan algú no ha jugat mai a la vida, i fem una variant del backgammon, que en lloc de jugar amb 30 fitxes és jugar amb 6, 3 per cada banda, que es diu Speedgammon, i que en una partida ja ha agafat tota la mecànica del joc. Vull dir que no...
Escolta'm, Ricardo, quant sou al Club Backgammon Barcelona?
Som més de 60 persones actualment, sí, sí. I cada setmana s'apunta un o dos, vull dir que...
Això, aneu, aneu creixent en aquest cas, no?
Sí, portem un any, només.
Vull dir, ostres, que, molt bé, sí, no? Sí.
I et dic una cosa, a nivell d'Europa, a part dels països que són l'esport nacional com Turquia, Grècia, vull dir, som una potència, eh? I una potència per dos motius, perquè, vull dir, hi ha molta gent que ho té de la part de la infantesa, del que dius tu, dels Juegos Hyper, o que jugava al Malavi, o coses d'aquestes, i després perquè hi ha molt expat aquí, que queda molt bé, són emigrants que ho porten per casa seva, que jugaven, i ara s'estan trobant que, bueno, quan li hem facilitat un lloc per jugar i un grup, pues, s'estan apuntant a molta quantitat, sí.
D'on surt la idea, Ricardo, de fer, organitzar aquest primer torneig internacional de backgammon?
Pues mira, jo vivia a Sant Gervasi i tenia uns amics, el meu germà, el Manuel, el Pelirrojo i el Javi, que jugaven al Bar Hidalgo, un bar que hi ha al carrer Balmes, no? I jo els hi veia jugar i, bueno, fotien uns crits. I, bueno, era molt escandalós, eh? Vull dir, perquè, clar, ja et dic que potser estàs guanyant la partida, la tens guanyada i la perds, no? Vull dir, perquè ja et dic que els daus, aquest component de sort és... I em va quedar gravat aquest tema. I han passat molts anys i vaig comprar un taulell, vull dir, que portava unes instruccions molt, molt minces, vull dir que no sabia ni realment com jugar amb aquelles instruccions, i, bueno, em va quedar enganxat aquest tema en el cap per això, perquè et recorda aquests dos jugadors tan divertits, no? I, bueno, un dia em vaig despertar i vull dir que volia fer això, vull dir, així de clar, vull dir que no creguis que ve d'una reflexió ni de res, simplement... I vaig començar a mirar, vaig veure que a internet la paraula backgammon a Barcelona no existia pràcticament cap referència, algun lloc havia intentat fer alguna partida. Hi ha una associació que diu que és de jugadors de backgammon de Catalunya, però que no he aconseguit contactar amb ells. Bé, vaig veure que estava tot verge, dic, home, pues, si està verge, més fàcil encara, no?
I tant. I com has contactat amb els internacionals? Qui vindrà a aquest torneig?
Val. Això és un club que, a pesar de que, bueno, no és petit, però tampoc és super, super nombrós, vull dir, però els mitjans, les xarxes socials, vull dir. I al gener vaig anar al campionat que es feia de backgammon a Gibraltar, que es feia amb un lloc de luxe. Molt curiós el tema, que porten 8 edicions allà. I arran d'allò vaig conèixer el director del campionat del món, que és l'Arda Findi Klug, o alguna cosa així com es pronuncia, és complicat. És un tour que és el que organitza no només el campionat del món a Monte Carlo, que porta moltes edicions, sinó fa més campionats, aquest home, fa per tot arreu. I és una persona superoberta, em va facilitar i va dir que sí, que li interessava moltíssim potenciar el backgammon a Barcelona, i va dir que tenia tot el meu recolzament i, bueno, que sí, que sí, que ho tirés endavant, que... i així he estat. Vull dir, a partir d'aquí, els seus contactes, els meus, a internet, a l'AdWords, en fi, tot això. És publicitat.
Sí, sí, i al final, on es celebrarà?
Vale. Aquest primer torneig ho farem en un restaurant que està al carrer Diagonal, vale? Que es diu Gornisky, és un bar petit, vale? i volem fer una cosa molt, molt d'estar per casa, en el sentit que tothom es trobi molt a gust i que puguem menjar i beure i disfrutar, perquè el backgammon és una eina molt social, és dels pocs llocs que la gent pot parlar mentre juga. No hi ha cap problema.
No, hi ha una manca de concentració tipus CACs, que hi ha una concentració ni molt menys, no?
Bueno, els campionats, diguem, que juguen ja campions del món i tal, doncs sí, veuràs que la gent està callada i reflexiona i tal, perquè sí que aquí n'hi ha un component matemàtic important, que la Universitat de la UPC també ho recomana com a joc. Però, vull dir, normalment, diguem, els campionats socials de no aquesta mena tan competitiva són molt, molt de xerrar i de disfrutar i de gaudir. I un component molt divertit és que, bueno, a vegades n'hi ha una jugada, només una de les 36 possibles, que fa que la partida pugui canviar totalment, no? I la gent pensa que projectant amb el cervell, no? Vull que surti el 4-3 o el 6-3. Sí, la gent, llavors, quan tira els daus i surt allò, doncs, bueno...
Doncs serà el dia 17 de maig que gaudirem d'aquest primer torneig internacional de backgammon Ciutat de Barcelona. Sí. Ricardo Robert, president del Club Backgammon Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per revifar aquest joc mil·lenari, que no mori com si fos una mòmia allà tirat, no?
Igualment, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Vinga.
Interessant el tema del backgammon, encara que ara mateix l'atenció està en una altra situació. Durant uns minuts, segurament, fa ja uns minutets, segurament heu notat que han caigut les xarxes de comunicació, han caigut el mòbil, no teniu cobertura al mòbil, evidentment xarxes socials no tira absolutament res. Si esteu circulant, segurament en funció de quin lloc de Catalunya que esteu, doncs els semàfors no funcionen, hi ha problemes. Bé, hi ha una apagada generalitzada d'electricitat, una caiguda d'energia important de forma genèrica, tant a Espanya com a Portugal. En aquest cas, és una caiguda important. De fet, estem parlant d'una caiguda de fins a 11.000 megavatis i és una apagada generalitzada que està afectant a tot Espanya, i afectant a la circulació, als transports públics i al subministre en oficines. Ens diuen que la xarxa ferroviària d'entrada sembla que funciona, encara que ara mateix les informacions que ens arriben són una mica confoses en aquest cas. Hi ha problemes de trànsit perquè aquesta apagada està afectant els semàfors de la ciutat i estem parlant de Madrid, estem parlant de Múrcia, Galícia, Alacant, Saragossa, de tot Espanya i Portugal. Sembla que les Illes Balears i Canàries no s'han vist afectades fins al moment. Això apunten des de la zona. Tota aquesta apagada generalitzada que esteu notant s'ha començat a produir a partir de 12:45, que és quan ha començat tot aquest enrenou que ens està vivint en un mar de confusió. He de dir una cosa, i a partir d'aquí segurament podríem començar a pensar què passa quan ens quedem sense energia. Hi ha una sèrie sobre aquest tema. De fet, Adif, fons d'Adif, han confirmat abans de la una del migdia, abans de l'una del migdia, que s'han detectat per pèrdues de tensió puntuals, però que la xarxa de ferroviària en general funciona. S'està mirant a veure on està aquesta errada per intentar solucionar, insisteixo, que és una caiguda de tensió, una caiguda energètica en no només Espanya i Portugal, en aquest cas. Insisteixo que està afectant sobretot comunicacions quan parlem de trànsit. Parlem de trànsit, dels semàfors, vigileu si de conduir per aquestes zones. Estem parlant de comunicacions conforme a la cobertura. No hi ha cobertura de telefonia mòbil, no hi ha cobertura d'internet conforme a les dades, perquè els repetidors han caigut. La xarxa d'internet doncs funciona amb certa normalitat, no hi ha ni cap problema, sempre i quan et puguis connectar, evidentment, perquè sense electricitat poca cosa podràs fer. Estem pendents de tot això i prudència, perquè no es coneix en quin moment podrem tornar a la normalitat. Encara no hi ha dades clares sobre aquesta avaria i sobre quan podrem tornar a la normalitat. Insisteixo que és una avaria que afecta a Espanya i Portugal de forma generalitzada i que ara mateix està provocant bastant caos. Així que calma, tranquil·litat, prudència, sobretot si heu de conduir, eh? Estarem atents a tot això, intentarem anar donant informació. Així que en el moment que no podreu trucar o no rebeu trucades o no envieu whatsapps ni rebeu whatsapps, tranquils, és una qüestió d'aquesta caiguda energètica que veurem. De fet, ha deixat de funcionar i provocant tots els problemes que estem tenint ara mateix, eh? Estem arribant a una. De seguida comentem, intentem explicar què passa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, i nosaltres després tornarem per parlar d'això i malalties relacionades amb pantalla.